Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen ara i aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Els parla Lluís Arté, gràcies per acompanyar-nos en aquest programa que fa possible la Diputació de Girona. Cada setmana, doncs, fent una emissió radiofònica de proximitat i cada setmana amb la proximitat del nostre company, benvolgut apreciat, Josep Víctor Gay. Aquí saludem. Víctor, com estàs?
Molt bé, bon any, encara que ja anem avançant en aquest 2021, que no sabem si serà millor o pitjor que el 2020, però avui és un programa, doncs, que l'apreciem perquè d'alguna manera podem dir que el fem amb família, amb companys.
Sí, com dius, és un programa apreciat per al nostre convidat, que com tu dius és un company, un bon company, i a més perquè la temàtica, doncs, també és una temàtica molt efectiva per a tots nosaltres. Bé, sense més preàmbuls, anem a donar pas al nostre convidat. Saludem l'Àngel Rodríguez Vilagran. Àngel, com estàs?
Què tal? Benvingut, gràcies.
Benvingut, l'Àngel, com coneixen tots els oïdors d'aquesta emissora, o bona part d'ells almenys, si més no, és la veu que és la persona que posa la veu al mirall, al programa del mirall de COPE Catalunya i Andorra i que escolten a Girona. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies. I més portant sota el braç una nova obra, en aquest cas un llibre que porta el nom de 365 dies amb Maria. He dit un llibre i no sé si és la definició correcta.
Podria... Sí.
És un llibre, però és un llibre especial perquè l'has fet en format dietari, calendari, sí, agenda, no?
Exacte. Sí, va ser la meva intenció perquè m'havia donat en algunes llibreries religioses que deien el santo de cada dia, no? Un sant per cada dia. I aleshores va ser quan se'm va ocórrer dir, i per què no una Mare de Déu per cada dia? I no només de Girona, sinó de tot Catalunya. Esclar, 365 imatges marianes per tot Catalunya. I dic, home, es pot intentar. I com que vaig fer per l'editorial Claret, que és la mateixa, fa poc, Maria 31 Santuaris, que era una Mare de Déu per cada dia del mes de maig, teòricament, havia de ser així, tot i que després l'editorial va dir, no ho venem només per al mes de maig, sinó que sigui per tot l'any, i el títol va ser diferent, es va dir Maria 31 Santuaris, doncs llavors vaig dir, doncs, si es pot fer 31 imatges de la Mare de Déu pel mes de maig, se'n poden fer 365 per la resta de l'any, i d'aquí va venir la història, no? En un principi, per això, de l'origen d'un sant per cada dia, doncs una Mare de Déu per cada dia, i de que fossin catalanes, sí.
Dóna la impressió, Àngel, que Catalunya, el Principat de Catalunya, les terres catalanes, i ho dic així, amb extensió fins i tot geogràfica, és un territori marià, perquè sí. Si has pogut trobar 365 advocacions de la Mare de Déu a les terres catalanes, perquè hi ha Catalunya del Nord, sí, i alguna comarca del nord de Castelló, que forma part del bisbat de Tortosa, és cert, doncs, que hi ha aquesta vocació mariana del nostre país?
Sí, deia mossèn Narcís Constans que Girona era un bisbat marià, i ell va escriure l'any 1954 el llibre Girona bisbat marià, no? Nosaltres tenim un apreci especial a la Mare de Déu. Jo no sé si va ser per culpa dels francs o no, però l'hi tenim. I a mi el que deies tu, Víctor, i és que he intentat sobretot també posar imatges de la Mare de Déu, del que tu moltes vegades, Víctor, quan escrius dius en seu a Catalunya, no?
En seu a Catalunya.
Diòcesis...
Administrativament, sí. L'administració eclesiàstica és aquesta, no?
Diòcesis en seu a Catalunya, no? Què vol dir això? Que bé, els nostres oïdors ja saben que els límits geogràfics eclesiàstics no corresponen amb els administratius. Llavors, doncs, el Catalunya té els bisbats també que tenen parròquies que pertanyen a altres llocs. Per exemple, el bisbat d'Urgell inclou el Principat d'Andorra, no? les parròquies del Principat d'Andorra, i al nord de Castelló, doncs, per exemple, els Ports o l'Alt Maestrat formen part del bisbat de Tortosa. I llavors, doncs, he intentat que fossin les de diòcesis de Catalunya, perquè així sents la riquesa d'aquestes imatges de la Mare de Déu, perquè si no te deixes el calaix a la Mare de Déu de Meritxell. Clar, la Mare de Déu de Meritxell és la patrona d'Andorra, no? I és bisbat d'Urgell. Per això vaig preferir posar diòcesis amb seu a Catalunya i no només diòcesis catalanes, no? I sí, Catalunya gaudeix molt d'imatges marianes. El bisbat que més en té és Urgell. També Urgell és molt gros, no? També ho hem de tenir present, però després ja te vindria Girona. Barcelona, em va semblar que em costaria molt trobar-ne'n a Barcelona, però llavors, mira, de mica en mica em vaig posant-ne de molt simpàtics. N'hi ha una a la Via Laietana, a prop de la Via Laietana, Sant Pere més baix, que és la Mare Déu de l'Ajuda. I hi ha barcelonins que no la coneixen. Jo una vegada amb un de Barcelona li vaig dir: sí, he vingut d'aquí de la Mare Déu de l'Ajuda, i li vaig haver d'explicar, i dic: home, si la tens aquí al costat, és aquí mateix.
En aquestes advocacions, llegint el llibre, fent el seguiment del llibre, n'hi ha un seguit que m'han cridat molt atenció, que són el viatge. És a dir, hi ha una sèrie d'advocacions marianes que permeten fer un recorregut, començant, doncs, la Mare de Déu del Bon Viatge, després seguiria la del Bon Camí, la de la Bona Sort, i arribaríem la Mare de Déu del Bon Repòs. Per tant, vol dir que es podria fer un recorregut imaginari, diguem-ho així, no? Aquestes advocacions de fer camí.
Sí.
Com ho vas enllaçada amb això? Com els vas anar trobant?
La Mare del Bon Viatge representa el viatge que va fer Maria a la seva cosina Elisabet per comunicar-li que havia quedat embarassada, i com bé sabeu, doncs, després va estar un temps ajudant a la seva, bé, cosina, parenta. La tradició diu que és cosina, però l'Evangeli només parla de parenta. Per això aquest viatge que va fer Maria a la seva parenta Elisabet és una advocació, la Mare de Déu del Bon Viatge. I aquesta imatge era la patrona del convent d'Arenys de Mar, dels frares franciscans. Llavors ho va deixar-ho de ser, la del Bon Viatge, però la tenen igualment venerada. Després, la del Bon Camí la vaig comentar també aquí en aquesta mateixa emissora amb els amics, amb l'amic Paco Basso. I és el Bon Camí, és una imatge que està amb un a peu de carretera, amb un panó, no sé com dir-li, ara no em surt
ens situem, sí.
Sí. Està a peu de carretera i els conductors, quan passen per davant, toquen el clàxon perquè la saluden, i d'aquesta manera s'asseguren, diu la tradició, una bona arribada a casa seva, no? Després, la de la Bona Sort, aquesta la saps més bé tu que jo, perquè és de Sant Llorenç de Cerdans. Aquesta és de Sant Llorenç de Cerdans. Jo he volgut posar també, abans quan comentava de les imatges de la Mare de Déu, de part de posar les diòcesis en seu a Catalunya, també fer una picada d'ullet a les imatges de la Catalunya Nord, perquè també són catalans, no?, els catalans del Nord. I la Mare de Déu de la Bona Sort està a Sant Llorenç de Cerdans, que pel que vaig poder averiguar, el nom li ve per la masia del costat, que es veu que es diu Sort, o una cosa així, li van posar la Mare de Déu de la Bona Sort. I aquesta la poso, doncs, crec que és per finals d'anys, per desitjar una bona sort l'any que comença.
Àngel, anem a parlar de la metodologia que has utilitzat per fer aquest llibre, perquè, clar, aquí el tenim tot fet, amb una fantàstica portada, tot acabadet, però, clar, fer-lo, tal com ho estàs explicant, imaginem que deu haver estat una tasca molt complicada. Molta...
Sí, aquest és el llibre que més m'ha costat fer, perquè aquest llibre, d'acord que ara hi ha molta recerca, la pots fer a través de Google, sí. Però Google té un problema.
La veracitat, entre altres coses, és el que trobes a Google.
Exacte,
perquè...
totalment d'acord amb tu. Llavors també ens trobem des de fa temps amb que la gent s'ha acostumat a fer el copiar i pegar.
Clar.
Llavors, quan tu trobes una dada a internet, la dones per certa i la copies. I s'ha d'anar molt en compte això. Ho dic ara perquè jo ara estic preparant un llibre nou que sortirà després de l'estiu. L'estic fent per l'editorial Redbook Edicions, l'editorial de l'Arca, que és la mateixa que vaig fer l'últim llibre de les llegendes catalanes, Mil i una llegendes i mites de Catalunya, i em trobo, doncs, per exemple, en temes de Nadal, que no... Esclar, troben una dada i la van copiant, i dius, i després en descobreixes una de nova, no? I te sents content. En Víctor, que també escriu llibres, suposo, Víctor, que te fa feliç quan descobreixes que una dada és anterior de la que tothom diu, no?
Sí, sí.
Això dona molta felicitat.
Buscar la correcció o l'exactitud, sí, és important. Sí.
Sí, i això és el que m'ha costat molt també en aquest llibre, perquè d'acord que tu pots trobar informació a través d'internet, però jo ja feia temps que, esclar, el lloc on treballo també m'ho facilita, que és, nosaltres rebem els fulls parroquials de tot Catalunya, i llavors jo estava sempre pendent dels fulls, i en Víctor m'ajudava perquè sempre li deia, tu sempre que vegis una verge m'ho dius. I esclar, anava recollint i esclar, les anava classificant, i esclar, vas tinguent un piló, després ho classifiques, no?, per diòcesis. Després ho vaig classificar-ho per mesos, buscava una dada correcta, i d'aquí traia la informació d'entre els fulls parroquials, del que trobava a internet, després llibres antics, perquè jo el que he volgut molt aquí, més que la història, és tradicions, no? Buscar les tradicions, el folklore, perquè de fet les històries, la història d'un lloc la pots trobar també a internet, però les devocions i les tradicions costa més, i aquesta va ser la metodologia. Però llavors jo el que vaig intentar és que cada capítol dels 365 fos corregit per el rector del santuari o pel capellà de la parròquia o per qui fos, no? Que això ja va ser molt complicat, perquè trobar els capellans
costa
molt, perquè estan molt atabalats
i tenen molta mobilitat
i és complicat, i llavors això va ser el que més em va costar, i bé, s'ha de... És complicat, és molt complicat, això. Em va cansar molt. Jo t'ho juro que el dia que em varen dir ja està fet, dic, mira, millor.
Bé, entre aquestes advocacions, que la majoria són històriques, no?, algunes doncs, de l'edat mitjana, dels segles XV, XVI, XVII, XVIII, però n'hem vist un parell que podríem dir que són d'importació, entre cometes, recent. És a dir, l'advocació de la Mare Déu de la Cabeza,
sí,
i la invocació de l'Esperanza Macarena.
Sí.
I, per tant, aquestes, ja ho expliques molt bé, són unes advocacions recents i que responen, pel que expliques molt bé, doncs, a les comunitats, als grups de persones que han vingut dels llocs on aquestes advocacions són importants, diríem, no?
Sí, perquè mira, aquí hi ha una cosa que això se'm va ocórrer cap al final ja del llibre quan l'estava fent, perquè hi va haver una persona que em va dir, com és que parles de la Mare Déu de la Fàtima si la Mare Déu de Fàtima es venera a Portugal? Dic, home, dic, no té res que veure. Aquí també es venera la Mare de Déu de Fàtima, allà en llocs que es venera la Mare de Déu de Fàtima, diu, ah, doncs has de posar la Macarena i has de posar la de la Cabeza. Dic, doncs també la posaré. I llavors vaig començar a averiguar si aquí hi havia l'Esperanza Macarena o hi havia la Cabeza, i resulta que sí, que hi ha llocs, per exemple, l'Esperanza Macarena es venera en una església de Barcelona, i la poso el 3 de desembre, però la de la Cabeza també hi ha dos llocs importants que es veneren, el que és el cinturó de Barcelona, que, per exemple, un cop al mes, en una d'aquestes parròquies, crec que és la d'Hospitalet, no sé quina és, o de Cornellà, fan cada dissabte, li resen els goigs, i després un cop al mes fan una missa especial. Doncs llavors són advocacions que, tot i que són castellanes o andaluses, en aquest cas, tenen tradició a Catalunya, com pot ser Lourdes, com pot ser Fàtima. Clar, i Montserrat, esclar, Montserrat, pensem una cosa, a Madrid hi ha una església dedicada a la Mare de Déu de Montserrat de fa segles i segles, també hi ha advocacions, clar, catalanes a fora, no?
Bé, posem el cas, avui és dimarts 26 de gener, anem a veure, perquè tu, Àngel, recomanes tenir el llibre al costat del llit, a la tauleta de nit,
sí,
no? I bé sigui pel matí o pel vespre, doncs, poder fer la consulta de la Mare de Déu del dia, per dir-ho sí, en termes col·loquials, no? Avui, dimarts, 26 de gener, quina Mare de Déu tenim?
Precisament,
avui?
Parlem de la Mare de Déu de Montserrat, però no la de que es venera Monistrol, sí, perquè aquesta ja té la seva data fixa i és la que surt, sinó la que es venera Raimat, que és el Segrià, a la diòcesi de Lleida. Sí, 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 precisament ve d'aquí, perquè els senyors de Raimat varen fer aquest santuari. I mira, Manuel Reventós i Domènec. Doncs parlo d'aquesta imatge de la Mare de Déu, i després també hi ha uns goigs, que els goigs són els càntics, la cançó popular, i després també una frase d'una persona, o refranys també. Per exemple, hi ha un cap de setmana, per exemple, el primer cap de setmana de gener, sí, vaig posar una cosa molt simpàtica, el primer cap de setmana de gener, que va ser el passat dia 9, que diu: l'alegria de poder viure els caps de setmana no és d'ara, una poesia catalana antiga ens ho demostra. I diu així, diu: Mare de Déu, com no feu un dissabte cada dia, lo meu cor està molt trist, diumenge s'alegraria.
Totalment d'acord. No ho discutirem.
Llavors, busco, sobretot, clar, per exemple, el 8 de setembre, i a la Mare de Déu de Núria, l'havia de posar per força, perquè és el segon santuari més visitat de Catalunya, després del de Montserrat, i la festa la celebra el 8 de setembre, no? El 15 d'agost vaig posar la Maria Assumpta Nostra, la de la Catedral de Girona, ja que soc de Girona, bueno, de Salt, doncs almenys el 15 d'agost hi ha la nostra, no? La Mare de Déu Assumpta de la Catedral, que és la patrona de la Catedral. Però l'1 de gener hi ha la Santa Maria del Pi, que és la festa de Santa Maria, que Santa Maria del Pi, doncs, fa la festa l'1 de gener. Doncs el 27 d'abril hi ha la Mare de Déu de Montserrat, la de Lourdes és l'11 de febrer, que és una de les de Lourdes que hi ha a Girona, la Fàtima, el maig, doncs, buscar les dates. Ara, no sempre és possible, no, això? Llavors, què busques? Busques una correspondència. Si el dia 4 d'abril varen inaugurar el nou santuari, doncs es posa aquell dia. O hi va haver-hi un miracle aquell dia, doncs aquell dia. O es va aparèixer la Mare de Déu aquell dia, aquell dia. A Reus, per exemple, la Mare de Déu de la Misericòrdia és el, crec, el 25 de setembre, doncs el 25 de setembre.
Un aspecte iconogràfic, anat seguint el llibre, pràcticament totes les imatges de les advocacions marianes són Maria amb el seu fill, l'infant, no? L'infant, sí, en Jesús. Però ens sembla, almenys per la primera mirada que hem fet al llibre, que hi ha una imatge, que és la Mare de Déu de l'Acadèmia, patrona de Lleida,
sí,
que la imatge només és la Mare de Déu, no hi ha l'infant Jesús. A què es pot atribuir això?
Sí, perquè aquesta és la imatge de la Mare de Déu, li van voler fer un homenatge al cor immaculat de la Mare de Déu. Llavors van fer un concurs a Lleida de com havia de ser el cor de la Mare de Déu. I és un cor que es pot treure i es pot posar. És molt curiós, perquè té molta valor. No sé si ben bé està fet d'or o de què està fet el cor immaculat. I aquesta Mare de Déu pot semblar que sigui de marbre, però no, és de tilé, de color blanc. És preciosa, tu l'has vista?
Sí, sí.
La Mare de l'Acadèmia de Lleida, és la patrona de Lleida, i n'hi ha que no tenen, per exemple, les Immaculades no tenen el fill, l'Immaculada.
Sí, és curiós, perquè el 90 i escaig,
sí, tenen el fill.
Tot hi ha l'infant, no?
Sí, hi ha l'infant.
En canvi aquesta, doncs, sorprèn, en certa manera, doncs...
Que el patrocini, crec recordar que tampoc la té, depèn de les imatges, no?
Bé, has parlat abans de miracles. Parlem d'un miracle diferent, que és el miracle de poder publicar un llibre com aquest amb els temps que corren, perquè sí, per tothom és desafortunadament conegut la gran dificultat que suposa per als autors tenir la possibilitat de trobar un editorial que cregui en un projecte, que s'hi engresqui i que faci possible, doncs, la publicació i la distribució i donar-li difusió i promoció en una obra com aquesta. Com, en aquest cas, estem parlant de l'editorial Claret,
sí,
que és qui ha editat el llibre. Com va ser aquesta editorial el que ha publicat finalment el llibre, i com ha estat la relació i on es pot trobar el llibre?
Bé, jo vaig proposar a l'editorial Claret fer Maig amb Maria, que era un santuari per cada dia del mes de maig, que d'aquí, tal com he dit abans, va néixer el llibre Maria 31 Santuaris. Aquest llibre va sortir fa 2 o 3 anys, es va vendre força bé, i aleshores, arran d'això del que us deia, que com que veia llibres que deien un sant per cada dia, doncs vaig proposar a l'editorial Claret. Dic, home, dic, això pot ser molt interessant. Dic, una imatge de la Mare de Déu per cada dia. I em van dir, home, és molt complicat trobar 65 imatges. Dic, bueno, tu deixa'm a mi, deixa'm el projecte, aviam com el puc fer i tal. I un bon dia, doncs, m'hi vaig posar, aviam com es podria fer, la idea, més o menys, i ells ho varen veure bé, me van fer enviar 2 o 3 capítols, un llistat, més o menys, i em van dir, va, endavant, i tirem un davant. I haig de dir que em ve de l'editorial Claret, que dona molta llibertat als seus autors, almenys a mi sempre m'han donat. La portada de Maria 31 Santuaris la vaig escollir jo, de totes les que hi havia, me'n van donar a 10, i aquesta l'escollia de jo directament, em van dir quina imatge vols, i aquesta imatge, si m'ho permeteu, a mi m'encanta, perquè teòricament, segons la tradició, és l'autèntica Mare de Déu. Sant Lluc era pintor, era molt amic de, era un dels amics preferits de Jesús, bé, sempre diuen Joan, no, Víctor? L'amic preferit, però bé, la tradició diu que era Lluc, perquè la mare de Jesús un bon dia li va dir, escolta'm, Lluc, es veu que anava a sopar els portrets de casa seva, li deia, per què no fas un retrat? I Sant Lluc li va fer, i li va fer aquest retrat, que és, se'l coneix com la Mare de Déu d'Odigitria, Odigitria, que vol dir la que mostra el Senyor. Aquí no ho veiem a la portada perquè el títol tapa, però la Mare de Déu amb la mà fa així, no?, mostrant el Senyor. Bé, aquesta imatge va tenir molta devoció a Jerusalem, i després hi va haver-hi una emperatriu a l'Orient, que es deia Santa Priscila, que la va demanar. La va tenir en el seu palau la princesa, però amb la invasió turca, amb la invasió musulmana a Turquia, era exactament on vivia Santa Priscila, va desaparèixer, i Santa Priscila va demanar que es fessin còpies d'aquella imatge. Clar, per això ens trobem aquesta imatge a vegades diferent, però l'autèntica és aquesta, la que mostra el Senyor, i jo vaig demanar que fos aquesta, i sí, em van dir que sí, i per això aquesta Mare de Déu li tinc molt de pressi, perquè teòricament és l'autèntica Mare de Déu, és la tradició. I bé,
un altre aspecte són les advocacions. La majoria de les advocacions tenen una relació directa amb la geografia, no?
Sí.
Però hi ha algunes advocacions singulars, no? Per exemple, hem trobat la Mare de Déu del Blau, que també és de Lleida,
sí,
per cert.
És molt maca.
La Mare de Déu de la Popa, que és la Popa? La Mare de Déu, que ja és més propera, de Sant Privat de Bas, més propera a nosaltres, la Mare de Déu de les Ulletes,
sí,
no? La Mare de Déu de les Sogues. A veure, sí, aquestes advocacions que s'escapen a la geografia, perquè ja si diem la Mare de Déu de Núria, tots veiem, sí, que hi ha un lloc que és Núria, la Mare de Déu de Montserrat, Meritxell, aquestes advocacions, diríem, que no són geogràfiques, per dir-ho així, a què respon?
Bé, són molt maques. A veure, diguem la primera, la del Blau. La del Blau és venera a Lleida. Jo recomano a tothom que vagi a Lleida que la miri, està a la catedral, i aquesta és molt simpàtica, perquè té un blau aquí al front. Això és perquè hi va haver un arquitecte que se li va encomanar que fes aquesta imatge de la Mare de Déu, però com que estava molt atabalat de feina, li va dir al seu deixeble, que era esclau, que la fes per ell. I quan la va veure, al cap de 3 o 4 mesos, quan va anar a inspeccionar el projecte i la va veure que era tan maca, va agafar gelos, va agafar un martell, la va fombre al cap de la, o va llançar al cap de la Mare de Déu per destrossar-la, i li va rebotir amb ell, i va caure d'alt a baix, va caure a terra estabornit, però li va quedar el blau a la Mare de Déu del cop de martell. L'altre.
Bé, ràpidament, perquè estem a la recta final.
El de la soga, si vostè diu que és d'aquí que s'ha.
Sí.
El de la soga és perquè la Mare de Déu la varen trobar amb una corda, d'aquí el tema de la soga, que va tocar les campanes, quan les campanes estaven prohibides que es toqués per no molestar els infectats de pesta que hi havia en aquells moments a Cassà de la Selva, i arran de tocar les campanes la imatge de la Mare de Déu va desaparèixer la pesta. D'aquí ve les sogues.
Molt bé, doncs, la nostra pesta...
El de la popa vol dir pit.
La nostra epidèmia sempre és el temps que ens aniquila cada programa en el millor moment, com era aquest. Àngel, moltíssimes gràcies per la teva presència avui com a convidat en el programa.
Molt bé, gràcies.
Àngel Rodríguez, periodista, amic, company, gràcies, sort amb el llibre.
Gràcies.
I fins ben aviat. Víctor, tornem la propera setmana, si tu vols.
Sí, no esperarem 365 dies.
Confiem que no.
La setmana entrant, si tu vols.
Recordin que és un programa fer possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies, fins la propera. Adéu-siau.